principi veiem que ha tingut prou acceptació.
Pedro, per què els valencians el que fem primer quan tenim que celebrar algo és menjar? A veure, per què?
Perquè és part de la nostra cultura. Crec que a tots ens agrada començar el dia ben menjats.
Una primera edició és una bona pensada, no? Perquè altres associacions, entitats, en aquest cas, per exemple, els joves, es reuneixen per a menjar també. En el dia, precisament, dels jubilats i pensionistes, era important iniciar la jornada en un dinar popular, en aquest cas, un esmorzar popular.
Un esmorzar popular, sí. S'ha començat en una casserola, que és la primera volta, en vez d'una desperta de coes, ha sigut en casseroles, i una iniciativa de les companyes, i crec que ha sigut de l'agrad de tots.
Quina és la programació que teniu preparada per avui?
Avui, com és la primera volta que som nosaltres la Junta, només tenim avui per al matí, perquè a la vespre ja ho teníem programat. Els joves i només podem fer avui per al matí. L'any que ve sí que intentarem fer tot el dia per un teatre i tot, però enguany les circumstàncies són les que són.
Les festes d'Ademús cada vegada van a més i bona prova d'això és les paelles que va haver l'altre dia al concurs en què estava ple de gom a gom.
Sí, sí. Ja fa molt d'anys, primer en estos carrers es feien per al matí, però aquestes dates de juliol fa molta calor i es van acordar fer per la nit i ha tingut més acceptació, però el temps, la calor...
Estàvem parlant de les paelles i precisament en les paelles es va conèixer a Martín, que en este cas, avui, com a vicepresidenta, no?, de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, una francesa que no sé com va posar el jurat, com va ser la puntuació, si va anar bé la cosa, si les paelles estaven bones i no estaven bones. Martín, què tal?
Bé, han sigut bé. Algunes han descartat que són els que han tingut els premis. Y habían dos o tres más que estaban igualadas, pero bien, en general, bastante bien.
Martín, ¿qué te parece que los valencianos, en este caso, bueno, los españoles en general, celebremos eso, la fiesta, a comer? ¿Te parece bien o nos estamos pasando un poco con el colesterol?
Yo me parece muy bien, porque creo que en todos los países las fiestas se terminan con comida y danza, y fiesta y música, lo que defem así.
Francesa, pero evidentemente ya, con diríamos, en la nuestra tierra, en Peltá. ¿Cuántos años llevas aquí, Martín?
50 años.
Mig segle, o sea, prácticamente toda la teua vida. El valencià ya la entens perfectamente.
Sí, entenderlo, sí. Parlar, pues mezclaet. Una de francés, una de castellà y dos o tres de valencià.
Martín, evidentment, a banda del que és l'Associació de Jubilats i Pensionistes, també representes, no?, entre les entitats. Eres una persona molt viva a nivell social. Què altres entitats i com estan en aquesta vida social així en el poble d'Aimús?
Pues estoy presidenta de las Boixeteres, que ja fa un quant any que el fem, i la setmana que ve és la nostra trobada el dissabte 11, per la vespre, i invitamos a tots a vindre també a veure-lo en la playa. També estic en el grup de teatre con Marina, que també participa en moltes associacions, i soy una de les fundadores i ara quasi jubilat del grup de danses de Daimus.
Martín, què són les boixets? Què són? Per a que no conega això.
Boixets. Puntaires en català. Bolilleres en castellano.
¿Está perdense o ya fue mucha faena para recuperarlo?
Está no perdense, porque en todos los pueblos de por aquí hay un grupo de boixets y hacen trobades en todos los pobres de la zona. Entonces sí que hay un poquito de desánimo, falta que la juventud se apunte, pero los mayores sí que siguen.
Es importante seguir esa tradición. Gràcies, Martín. També tenim algú que s'acostàs així. En qui parlem?
Marina, som Marina.
Marina, què més?
Morant.
Marina Morant, en este cas, representant l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'ací de Imús. Què els sembla? Que la taula parar i a menjar, no?
Home, pensem que les coses tenen que anar canviant d'alguna manera i anar renovant, perquè sempre el mateix, pues, la gent també es cansa. Un any han pres una decisió de fer la despertar de casolada, de fer l'esmorzar popular i anar canviant un poc el que és l'ambient de festes i parelles, que ha tingut èxit. Estem contents.
Es comentava, Martín, la important vida social que n'hi ha si a Daimús. Encara que sigui un poble, n'hi ha moltíssima vida social. Tu també estàs dins d'alguna entitat. I com estàs seguint aquestes entitats?
Una llista. Si el faig una llista d'on estic, pensionistes i jubilats, teatre, a la... La fila de moros, moros i cristians, a lo que vulguis. Estem a tot, estem a tot.
A tot. I l'important és fer festa. Vos agraeix moltíssim que hagueu estat...
A los 100 anys.
A los 100 anys, seguro. Vivint...
L'associació té idea d'arribar a 100 anys tots. Perquè un quadro allí en el llavaor.
Allí la mar que n'hi ha allí baix, allí a la fonteta.
Jo m'apunte. Tu també, Pedro?
Clar que sí,
Que sí. Evidentment, gaudint d'esta manera és... possible que arribem a 100 anys. Gràcies per tot, que vagi molt bé, perquè és una iniciativa molt xula i n'hi ha que aprofitar. Gràcies. I, evidentment, a part de parlar en els jubilats, tenim que parlar, com no, en els músics, que són l'altra part, l'altra pota d'esta administració ací, precisament en el carrer Quirrey Rei, en este dia últim dia de festes, de les festes de Daimús. Parlem amb Alejandro Domingo, que ell és portaveu, no?, de la daimusense musical.
Bon dia, sí, correcte. Jo sé que el cap de banda, ací de la banda, i avui tenim ací... El típic esmorzar dels jubilats, i en representació hem portat un grup que amenitzarà l'esmorzar.
Són molt joves, estic veient tots, no?
Correcte, sí. Com és entre setmana, pues, estan tots treballant i tenim que tirar de joves avui.
Tiro de joves, però la veterinària també és important en la vostra banda.
Correcte. Algú té que tindre cap, així.
Vosaltres teniu cap i moltes ganes, perquè a banda de... Evidentment, del que és estar ací a primera hora celebrant en els jubilats, en aquest esmorzar, també participeu de la festa i encara que tingueu que estar a última hora, no, Alejandro?
Exacte, nosaltres arribem els primers i ens n'anem sempre també els últims.
Se n'aneu els últims i se n'aneu sempre, Alejandro, en música. Si els sembla bé, donamos pas a una peceta musical.
D'acord, anem a ello. Vale, quan vull vau.
Pues ahí teníem a l'agrupació musical daimusense tocant per a nosaltres. Moltíssimes gràcies, Enrique.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
¿Quieres estrenar un Mercedes? Solo del 18 al 30 de junio aprovecha nuestra gran liquidación de stock en vehículos nuevos y seminuevos Mercedes-Benz. Descuentos exclusivos, entrega inmediata y financiación a tu medida. Unidades limitadas. Consulta la selección online. Ven a tu Bisauto más cercano y no lo dejes escapar.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
És temps de a quin corresponda. Exigim els vostres missatges. Ens arriba un missatge per WhatsApp amb una fotografia i diu: ens obrin la cera davant mateix del portal de casa, al carrer Reis Catòlics 32 de Gandia, per una possible fuga d'aigua, segons ens van dir. I 10 dies després tot continua igual. A quin correspongo? I es veu, evidentment, pues, una fotografia amb una valla davant de la porta, amb sacs també de treball. Després, un altre missatge que també ens arriba. Movieron hace un mes los basureros en la calle Camp de Monvedre, 37, y siguen sin devolverlos a su lugar de origen. Lo cual, en los balcones nos llega un olor molesto. Por favor, devuelvan los contenedores a su parcela. Gracias. També ens adjunta unes fotografies de pues, la nova ubicació dels contenidors que els molesta. Ahí teníem els vostres missatges, no ens dona temps a més. Els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.
Es la una mediodía en Canarias. En el Parlamento andaluz sigue el debate de investidura con Moreno Bonilla recordando a Vox que si no hay acuerdo estarán 6 meses sin gobierno hasta una hipotética repetición electoral que sería el 25 de octubre.
Si aquí hubiera una repetición electoral, que nos iríamos al 25 de octubre, después 54 días nos iríamos a Navidades. ¿Usted cree que los andaluces quieren medio año de vacío? Evidentemente yo estoy convencido de que no, con el único grupo político que podemos entendernos es el grupo Vox. Y el interés general de los andaluces es que haya gobierno y cuanto antes.
Advertencia de Vox a Vox de Moreno Bonilla desde la tribuna de oradores, pero en privado Vox dice que las negociaciones avanzan en buen tono. Jaime Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la tribuna, Juan Manuel Moreno advertía por Andalucía de que la izquierda se ha autoexcluido de las negociaciones y que Vox es la única opción de diálogo. El candidato popular ha asegurado que negocia por el interés general para evitar una repetición electoral que llevaría a los comicios al 25 de octubre, lo que supondría un vacío de poder de al menos 6 meses. Sin embargo, las posiciones no muestran una lejanía extrema. El propio líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha reconocido que las negociaciones avanzan en buen tono.
Estamos trabajando mucho, hablando mucho con el gobierno, intentando llegar a un buen acuerdo, a buenas medidas que beneficien a los andaluces.
A pesar de esa buena sintonía en la primera votación de investidura, que arrancará esta tarde no antes de las 6, el voto de Vox será un no, ya confirmado al no existir todavía un acuerdo cerrado.
Mientras tanto, el gobierno busca apoyos en los grupos parlamentarios para sacar adelante su decreto de vivienda. Generosidad para que el Parlamento no sea obstáculo, ha dicho la ministra Isabel Rodríguez. Junts ya le ha respondido que se remite a sus propuestas en vivienda, las que ya había presentado. Josu Coello, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mientras el gobierno busca cómo darle forma al decreto de vivienda que plantea presentar a finales de este mes, los ministros se esmeran en encontrar apoyos. Isabel Rodríguez ha pedido generosidad para convalidarlo.
Por eso lo que yo estoy pidiendo en estos momentos a los grupos políticos es generosidad. El acuerdo exigirá de renuncias, pero creo que si lo logramos conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre y que, como decía, no comprende que el Congreso de los Diputados sea un obstáculo a esa solución.
Precisamente Junts, uno de los socios que es clave y que ya tumbó el último decreto de vivienda, ha recordado que debe incluir las medidas que ellos ya han propuesto. Miriam Nogueras, en Radio Nacional.
Si el Real Decreto incluye estas medidas, maravilloso. Ahora, si el Real Decreto incluye lo de siempre, maquillado, pues nosotros vamos a mirar. Pero, insisto, no existe nada, no existe el texto, no existe el Real Decreto.
Podemos, por su parte, rechaza algunas medidas fiscales que recogerá este decreto.
El PP en el Senado ha anunciado que volverá a llamar a Zapatero a la Comisión de Investigación de la SEPI y anuncia también una larga lista de peticiones de comparecencias que incluye a la vicepresidenta Agesen por el caso Tubos Reunidos, el DAO de la Policía, la directora de la Agencia Tributaria o la socialista Cristina Narbona por el caso Leire. En los juzgados de Martorell, mientras tanto, cerca de Barcelona, primera jornada de los testigos del caso Andic, está declarando a esta hora la terapeuta familiar, tanto del padre fallecido como del hijo, y además han hablado los excursionistas que encontraron a Jonathan Andic. Dicen que lo encontraron afectado, en estado de shock y bloqueado. Barcelona, Martí Oliver.
Según fuentes judiciales, los montañeros han contado que cuando se encontraron con Jonathan estaba hablando con los servicios de emergencia, iba contándoles que iba por delante de su padre cuando de repente contó que escuchó un ruido de piedras. Además, han definido el punto de la caída como un sitio donde si se pierde la línea, se puede resbalar. Ahora delante de la jueza está la terapeuta de Andy con la incógnita de si declarará o se acogerá al secreto profesional. Faltará por declarar su hermana, que también es terapeuta y estuvo en algunas sesiones, y también la golfista y vidua del fundador de Mango, Estefanía Nutt.
Y además la Comisión Europea ha explicado el reglamento que entra en vigor mañana para proteger la industria siderúrgica europea. Corresponsal Enrique García Pozo.
Bruselas busca proteger a la industria frente a la sobreproducción de China y a la política de aranceles de Donald Trump. Por eso a partir de mañana reducirá a la mitad la cuota de importaciones que hoy están libres de aranceles. Establece un nuevo límite. Podrán entrar 18,3 millones de toneladas de acero al año. Cuando se supere esa cuota, se aplicará un arancel del 50% a las importaciones. Una medida equilibrada, explican en el Ejecutivo Comunitario, que busca dar respuesta a la presión que sufre la industria europea por la sobreproducción global, especialmente de China y de la India, que juntos copan más de la mitad de la producción. Una subida de los aranceles para proteger a un sector que emplea a unas 300.000 personas en la Unión Europea.
Y ahora el Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Quedan dos días para que la selección española encare su primer todo o nada en este Mundial. El jueves contra Austria en Los Ángeles, el cruce de 16avos de final y pendientes de cuál va a ser el 11 de España. Antón Meana, hola.
¿Qué tal? Buenos días. Apostamos porque Luis de la Fuente va a repetir el mismo equipo que derrotó en la jornada número 2 a Arabia Saudí en Atlanta, es decir, con la vuelta de Olmo a la media punta, escoltando a Lamine Yamal y por detrás Rodri y Pedri. Está mejor Fabián, que podría tener más minutos de lo que se vio ante Uruguay en el encuentro ante Austria, y la única duda real es quién va a jugar en el puesto de lateral derecho. Marcos Llorente, como en Guadalajara, o Pedro Porro, que ya no tiene riesgo de lesión y podría volver al equipo inicial.
A la espera de ese partido de España, gracias Antón, hoy tenemos tres eliminatorias más. A las 7 de la tarde, Costa de Marfil, Noruega. El ganador se va a enfrentar con Brasil en octavos de final. Una Brasil que dejaba fuera a Japón ayer por 2-1. A las 11 de la noche en Nueva Jersey, un atractivo Francia-Suecia. Ahí está José Palacio, hola.
Muy buenas, Sonia. Se esperan apenas dos cambios en el 11 de Didier Deschamps, que vuelve al banquillo para estos 16avos de final. Entraría Lucas Digne en el lateral zurdo y también Bradley Barcola en lugar de Désiré Doué en el costado izquierdo del ataque. Arriba lo esperado con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Mikael Olise. Tiene una baja por lesión Graham Potter en Suecia, no va a poder jugar Iam. Arriba van a jugar los dos delanteros de la Premier, Alexander Isak y Gyökeres.
El martes, bueno, miércoles ya, se va a completar con el partido México-Ecuador desde las 3 de la madrugada. Y de la última jornada, el adiós sorprendente de Alemania, eliminada en los penaltis ante Paraguay con un héroe, el guardameta Orlando Gil.
Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación. Y la verdad, una emoción inmensa. Supimos aguantarlos, abrimos el marcador. Ellos encontraron el empate, pero pudimos sostener el empate y gracias a Dios pudimos ganar la tanda de penales.
También eliminada Holanda en los penaltis contra Marruecos, que se va a enfrentar en octavos con Canadá. Hasta aquí la información del Mundial. Todos los partidos y todas las noticias en la SER a través de la radio, la web, la aplicación, todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
Sigue la información local a partir de las 2, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunitat Valenciana. Hoy por hoy Gandía.
La 1:08 del migdia. Anna, hola de nou.
Hola de nou.
Conta'ns l'actualitat del dia.
Doncs continuem en aquest procés de regularització de persones migrants, del que estem parlant avui, perquè avui acaba el termini per a fer aquesta petició de regularització. Donaven dades del consistori de Gandia en aquestes 7 oficines, han entès a 1.759, han tramitat 1.759 peticions de regularització. Doncs també tenim ara les dades de l'oficina instal·lada en la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Han sigut un total de 351. Així que ja arribem a les 2.000 peticions, més o menys, de tramitades així a Gandia. Des de fons municipals ens comenten que són unes dades que s'esperaven fins i tot més, més peticions de regularització i que són unes dades molt assumibles per la ciutat de Gandia, que comptem amb una població d'uns 84.000 habitants.
Recordem que també aquestes persones ara ja poden treballar legalment i, per tant, cotitzar, no?, com tots. Vull dir, al final és un avantatge per a tots. Més coses.
Ai, sí, és més coses. Gandia inicia, podem dir, la temporada de bany, Cèlia,
sí,
amb una condició immillorable de l'aigua. És el titular que s'han donat avui des del consistori. L'últim informe del programa de control de zones de bany de la Generalitat Valenciana certifica que les aigües de la platja de Gandia presenten una qualitat excel·lent en tots els punts analitzats durant la setmana del 22 al 28 de juny, coincidint en el període de major afluència turística que hem tingut este mes de juny. Així que tot perfecte per aprendre el bany, que la veritat és que apetís, veritat.
Pues sí, com dirien en el meu poble, això està mel de romer, eh? L'aigua, sí, sí, mel, sí, de romer. Escolta, que no n'hi ha encara veles, portugueses.
No,
que ahir ho parlàvem, bueno, era això, és molt estrany que es trobi per
així,
però l'aigua de Gandia està en perfectes condicions.
I per a que vinguin els turistes, clar, que s'ha de fer sempre és la promoció, i en això continua treballant també el consistori. Gandia tornarà a situar la seva gastronomia com un dels principals atractius turístics en l'àmbit internacional, en la seva participació demà 1 de juliol en la jornada professional organitzada per Saborea Espanya en la ciutat portuguesa de Oporto. O sigui que fins a Porto anem a portar demà la gastronomia de Gandia.
Perquè ho coneguen en tots els llocs.
Ai,
sí, inclús fora d'Espanya i tot.
Molt bé. L'esdeveniment reunirà una selecció de diversos destins gastronòmics espanyols i prop d'un mig centenar de professionals del sector turístic i de la comunicació de Portugal, agències de viatges, turoperadors, periodistes i influencers del país estaran allí mirant a veure què és el que ofereixen els destins de Gandhi, de l'Espanya, i un d'ells serà Gandia.
Molt bé. Mig centenar, eh? Això són 50.
50 persones.
50 persones. Vale.
Més o menys.
Que m'havia quedat jo i pegat moltes. Vale, vale. Molt bé. Més coses.
I continuem parlant també de turisme, perquè Gandia ha acollit avui la jornada estratègica de l'Organització Professional de Congressos i Esdeveniments de la Comunitat Valenciana. És una trobada de treball que ha reunit els principals professionals del sector dels congressos, uh-huh, amb l'objectiu de dissenyar el pla estratègic de l'entitat per al 2026-2029. Així que, com veus, es continua treballant en tota aquesta promoció turística.
La veritat és que Gandia té moltíssimes coses per a promocionar i que la gent vulgui vindre a visitar-la. Des de patrimoni cultural fins a la gastronomia, fins a tot. La playa, per supost, tot. Més coses.
Més coses. Arriba el turisme, arriba també els esdeveniments de l'estiu i de vegades sí que n'hi ha algun problemeta.
Vale.
I és el que ha passat en Oliva, que després d'anys de denúncies veïnals del sector 6 i 19 per els esdeveniments que s'organitzaven en la zona, com el Duna Market, finalment l'Ajuntament d'Oliva ha prohibit que aquest espai, el Duna Market, puga oferir actuacions musicals en directe.
Vale.
És la cosa de la convivència que s'ha d'aconseguir entre els que estan gaudint de l'oci i els que volen descansar.
Així és. El secret està en trobar aquest equilibri, no? Poder gaudir tots i totes.
I parlant d'oci, que comencen ja els preparatius del Pirata, del festival.
Ah, clar, que comença ja
El dia 8.
El dimecres de la setmana que ve és, no?
Crec que és dimecres, no sé, ara dic el calendari, sí.
Nacho, el tècnic mos fa pulgar arriba.
El dia 8 de juliol comença el Pirata a Gandia, ja.
8 de juliol.
Estan ja de muntatge i aleshores des d'avui no es pot aparcar en el parc d'Ausias Marc. I a partir de demà hi haurà també restriccions en el polígono Benieto de Gandia.
Vale. Però bueno, és per una bona causa, que el Pirata Festival, pues, és per gaudir-lo, no?
Clar que
està molt xulo. No sé si tenim algun punt més per rapidíssim.
També de tràfic comentar, que ja ho van dir, però ho recordem, que avui i demà està tallat el camí de la Reprimala de Villalonga per obres.
Molt bé, Anna, pues moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta actualitat. Ara els parlem d'un esdeveniment històric. No sé si vols quedar-te, Anna, però pots quedar-te, perquè aquest esdeveniment històric que passa esta setmana, este dissabte, que és la cavalcada de falles de Gandia, que es farà en ple mes de juliol i a primera línia de la platja. Això és històric perquè mai abans s'havia fet, i queden ja apenes uns dies per anar rematant els detalls. Tu com a fallera, ja estàs preparada o què?
Ja estem preparats, ja ho tenim tot. Ja ho tenim tot preparat.
Molt bé, doncs a la redacció, Anna també incluïda, ens preguntàvem com estarà l'ambient als casals fallers en aquests últims dies, i mai abans havien estat tan afaïnats a principis de juliol. I este matí ens han obert les portes del casal de la Falla Màrtirs i ens ha atès una de les encarregades de la cavalcada en esta falla, Pepa Rovira.
Bon dia! Com esteu? Ai, que bé s'està així, eh? Teniu l'aire condicionat posat. Com li van a...
Pepa.
Pepa, anem a situar als oients. Estem en el casal de la Falla Màrtirs. Teniu així l'aire condicionat, a pesar de que no és gens habitual que a finals de juny, principis ja quasi de juliol, estigueu així tots treballant, no?
Sí, però les coses han canviat. Este any, per exemple, la Falla Màrtirs és una de les que va apoyar que la cabalgata canviara a estiu, sobretot per desestacionalitzar el mes de febrer, que és el mes on més actes fallers n'hi han, i al cap i a la fi, si vols acabar anant a tot, no pots, perquè molta gent es quedava fent cabalgata, altra no podia anar, que si la presentació del Foc i Flama, que si este acte, que si l'altre... Aleshores, nosaltres sí que apoyem i s'ha fet, i la veritat és que estem contents de provar-ho, perquè si no sempre es pot canviar.
Però a pesar de no ser habitual i d'estar així treballant en estiu, ja teniu el local vosaltres condicionat, eh? Que si així teniu l'aire fresquet.
Sí, 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 l'aire està a tota canya, sempre, perquè la gent no pateixi tant mentre fa feina.
Pepa, clar, per vosaltres és un canvi positiu, perquè així no tindreu... Bueno, no sé si enguany tindreu tant de temps per a preparar-ho, però bueno, de cara als pròxims anys...
Portem més o menys un mes i mig o així preparant la cabalgata. El que passa en aquesta comissió, que nosaltres sempre ens involucrem molt en la cabalgata, en el festival, en totes aquestes coses. Aleshores, som un grup de gent molt gran que portem tot això endavant i anem fent.
I, clar, un poquet de mes i mig. El tema no es pot dir, però bueno...
Es pot intuir. És una cabalgata petitosa. Deixem-ho ahí.
Vale. Petitosa, vale. I que esteu, com es distribuïu vosaltres?
Ens distribuïm per equips, cada equip té una persona responsable i a partir d'ahí es van confeccionant els testratges, les coses que portem i tot això.
Pues anem a preguntar així per així. Perdoneu, com el diuen a tu?
Hola, Anna.
Anna, tu què estàs fent?
Estem fent la decoració de les sabates.
I com ho esteu fent? Això que és goma eva amb brillantina.
Sí, goma eva, bueno, les sabates sempre solem agafar-les bàsiques i decorar-les conforme podem, amb tul, goma eva, cosetes relacionades amb la disfressa.
Escolta, que Màrtirs sempre és una de les falles que més destaca en la cabalgata, s'ho correu molt.
Sí, sí, treballem molt dur, moltes persones ens impliquen molt, tenim gent molt creativa en la falla i sempre estem ahí.
Això es nota, no?
Sí, sí, es nota.
Escolta, això de fer-ho a finals de juny, què vos sembla?
A mi m'agrada. És estrany perquè al final acaben d'eixir de falles i estàs encara una altra vegada que l'únic que vols és descansar, però no passa res, ara descansarem en juliol i en agost i després així ens ve bé perquè en febrer ens feia falta calma, si no arribem a falles i no ens ho disfrutem perquè no estem molt cansats. O sigui que bé...
O sigui, que és un canvi així que pot ser molt positiu, no? I la gent també eixirà a carrera a vore-vos i, bueno, a partir de les 8 de vespre, que ja no fa tanta calor, o sigui que perfecte.
Exacte, com més tard millor, perquè si no patirem, però és el que hi ha. Està bé.
Vale, pues moltíssimes gràcies, vos deixem així treballant. Espera que per així m'avisió al president. Escolta, Jaime, que no t'escapes,
No, ja ho sé.
Bon dia.
Bon dia.
Què fas tu?
Pues ara mateix no res, anar a intentar organitzar un poquet a veure, que jo faig més que res el que ja se'm manen ahí en un local que tenim de que són els trastos més grans i tal, i així estava apuntant-me tot el que li fa falta a la xiqueta.
Escolta, que ese casal l'altre no té aire condicionat com este, eh?
No en té, ni tenim aire, per sol tenim una nevera en aigua gelada.
Però bueno, clar, és que no és habitual estar en esta època de l'any.
No, però al final tenim que...
Els falles sou tot l'any.
Sí, tenim que... nosaltres fem festa tot l'any i tenim que moldar-nos als canvis. No tenim que negar-nos a cap cosa que puguem canviar i si espera millor, si espera millorar, pues millor. I ara, així en febrer, pues descansarem.
Pues ara veurem, ara de cara al dissabte veurem com va. Moltíssimes gràcies als dos, pues deixeu ahir treballant, perquè així hi ha moltíssima gent que està, pues així, pensant i repensant. Pepa, vine pa que sí. Escolta, i este grupet que vegem així, què està fent?
Este grupet està fent un altre tratge. I així Moisés està fent un descarros que, per exemple, este any de les novetats és que només no poden portar-se rodes. Només poden portar rodes, escarros de música que van sense cap decoració, o sigui, un carro negre o com pugues portar el generador que portes, i després escarros on van les mascotes. Per exemple, en este carro va una mascota, que nosaltres este any tenim dos mascotes, però una no pot estar perquè està de viatge, coses que passen en estiu, i l'altra sí que ells. Entonces, és el que podem portar en rodes. Després l'altre no es pot portar rodes.
Però el que porteu està molt ben decoradet, eh? Podem veure... Sí. Clar, encara no es pot veure res, eh? Que tu m'has dit, tu tranquil·la que pots traure-ho perquè no es veu res encara, que encara millorarà moltíssim més. Doncs pues moltíssimes gràcies. Anem a parlar per ahir, que m'han dit que per ací n'hi ha una reina de la falla. Com el diuen a tu? De, reina de què?
Del foc.
Del foc. Com el diuen a tu?
Anna.
Anna, tu com estàs?
Jo bé, molt emocionada.
Estàs preparada?
En la calor no, però lo demés, sí.
Això t'anava a preguntar, perquè clar, la resta de membres de la falla aniran disfressats, però tu aniràs vestida de fallera. Com ho portes, això?
Pues ja estic preparant a casa cremetes, sprays d'estos fresquets a la nevera i a veure què tal, i el abanico.
Clar que sí, però bueno, en ganes o què?
Sí, moltes ganes.
Jo sempre treu ganes.
Sí, en la comissió tot a disfrutar, a veure com és tot.
Sí, el dissabte, després ja ho veurem com ha anat, però bueno, el me ganes, l'espray ese que tens.
Sí.
Perquè va superbé, doncs pues moltíssimes gràcies.
A tu.
Gracietes. Bueno, i Pepa, moltíssimes gràcies a tu també per explicar-m'ho tot, que vaig a superbé este dissabte.
Gràcies a vosaltres i convidem a tot el món per a que vinga a la platja a gaudir de la cavalcada de falles.
No puc anar, per cert, que estarà fet tot en directe en Telesafor, o sigui,
exacte,
no hi ha excusa per no perdre.
També puc veure-la. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará, el sol se perderá, siguiendo tu compás. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar.
Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
Novedad en Ca Fuster. El arroz del señoret sabe a mar y a tradición. Un arroz en su punto, un buen fumet, sepia tierna y gambón pelado de primera. Para menjar como un señoret, vine a Ca Fuster. Mediterráneo puro y listo para llevar.
Ca Fuster, en calle San Francisco de Borja 83. Y también en la web cafuster.com. Con Ca Fuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Naixa Radio Gandia, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
Parlem ara d'una història d'èxit. En aquest cas, en l'àmbit esportiu, però crec que perfectament es pot extrapolar també a la vida en general. Ell té 70 anys i és medalla de bronze per equips de la selecció espanyola en categoria M70 al campionat del món de trails de muntanya, que es va disputar este cap de setmana passat a la República Txeca. Genar San Juan, benvingut.
Bona vesprada. Bon dia i moltes gràcies per acollir-me així.
Moltes gràcies a tu per vindre fins ací, fins als estudis de Ràdio Gandia, i enhorabona, primer que res.
Moltes gràcies, sí. Un plaer representar tant a la Safor com València, perquè en este campionat era l'únic València.
Ah, sí? Mira,
i molt bé. Un plaer, pues, vamos.
Que ben representats vam estar, Genar, moltes gràcies.
Sí, a jutjar pel resultat sembla que sí, que modestia a part va ser la cosa redona. Molt agraït, he de dir que estic en el club Alpesa, que on he sigut molt ben rebut des de fa 2 anys. Ja vaig estar en el Mundial de Canfranc en el 2024, però, vamos, l'èxit més important ha vingut ara. He pujat de categoria perquè l'edat no perdona, ja estic en els 70 redonets. I, bueno, i molt content perquè la resta d'integrants de la selecció espanyola, entre els quals, bueno, i també estava jo, pues vam fer un paper prou bo. No a nivell individual, vam quedar el primer espanyol el 9, un tal Serrano, després jo el 13, i el tercer company, ja en Mora, ja va ser el 18. Però, bueno, per això estan les classificacions per equips, no? El mèrit és això, que el bloc de l'equip, pues, els tres entren, pues, en posicions capdavanteres.
En el bronze, ni menys ni menys. Genar, en quants anys comences tu a fer esport?
Jo vaig començar en l'institut. Jo crec que molta gent començaria en classe d'educació física. D'això, clar, ha passat mig segle, més de mig segle, no? Però sí, un bon dia el professor de gimnàstica mos va dir, ala, a pegar voltes a l'institut i treballar la resistència, no? I ahir em vaig iniciar i em va encantar des de la primera vega, vamos. Després he fet atletisme en pista, és un corredor de fons, 800, 1.500, 3.000, 5.000, i a vegades per motius per a classificar al club, pues, m'he vist obligat a fer inclús 10.000, no? Que és...
Uau!
És un tute en pista impressionant, perquè són 25 voltes a la pista olímpica, no?
Mare meva!
I, bueno, després també vaig estudiar en Barcelona, per a ser professor d'educació física, i allí també vaig seguir fent atletisme, i és on han esdevingut les millors marques, no? En 1.500 i 5.000, sobretot. Però, clar, la lluita contra el crono és molt, molt, molt fotuda, no? Així que va arribar un moment en què vaig triar ja passar d'aquest nivell tan alt de competitivitat i passar a gaudir de les voltes a peu, de les curses populars. I, bueno, i des de fa 15-16 anys sí que vaig descobrir en la muntanya, pues, el meu hàbitat natural, no? Ja no és canviar dràsticament de córrer per asfalt, on la motivació pot ser el rebaixar el teu ritme, no? Anar a menys de 4 el quilòmetre, en fi, cada un es fixa el ritme que creu que pot assolir i millorar. I la muntanya ofereix, ja és lo menos paregut a competir, és una convivència esportiva en un medi natural. I per així, tenim uns paratges fantàstics, amb molta arboreda i llocs preciosos per tota la comarca de la Safor i de la Marina. És un autèntic plaer córrer per muntanya.
M'estàs contagiant, aquest entusiasme per l'esport, concretament pel trail. Clar, Genar, tu tens 70 anys, han dit, redonets,
sí,
que qualsevol ho diria, perquè fantàstic. Clar, en este últim campionat, quants quilòmetres vas fer per dalt de la muntanya, corregent?
Sí, a veure, eren 8. Hi havia 3 modalitats. Jo vaig triar la que pense que més s'adequa a les meues característiques. Donat que l'any passat vaig lesionar del menisc, no podia triar una prova en la que hagueren descensos, perquè ahí l'impacte, vamos, es foto per als genolls, sinó que vaig triar la uphill, que significa que és cursa vertical. 8 quilòmetres no és res de l'altre món, aparentment, però en un campionat del món. Buah. I amb 850 metres de desnivell, i sempre contrarrellonge, perquè vols fer-ho el millor possible, no és anar a acabar la prova, l'objectiu és quedar lo més avant possible, no? Aleshores va ser molt, 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 tremendament dura i exigent. També donada les altes temperatures registrades de forma molt anormal en Txèquia, no? En este cap de setmana. Estàvem a més de 30 graus i això en un sol de justícia pegante, vamos, va fer que un bon grapa de corredors, entre ells jo... Va ser a creuar la meta i reballar-te on pogueres, perquè estàvem al límit de, vamos, de les forces, no? Vaig patir una certa deshidratació, però bueno, tot es dona per ben empleat, perquè, en fi, va valdre la pena i, vamos, en unes horetes ja estàs recuperat. Com quasi, no per a tornar a córrer l'endemà, però quasi, no? És el que té l'entrenament.
Però em sorprèn molt les atletes, perquè arribeu a la meta ja quasi deshidratats en una situació molt extrema, però així tot vos encanta, eh? Li trobeu el gustet a això.
Sí. I a veure, intentes, no saps mai si arribaràs al límit de les teues forces, però ja. Està clar que en quan patixes un... En quan t'encantes un poquetet, si pares, després difícilment el cos va tornar a rendir, no? És mirar amunt de tant en tant, no molt, i vamos, amb les mans també impulsar-te, no? Obligant els quàdriceps, a les cames a tirar avant, i fins que, bueno, ja vislumbres la meta i dones ja el resto i... Wow. I de fet, és que l'endemà ja estava mirant on es disputaria el Mundial de l'any que ve.
Com que digues això, vale, perquè clar, vas arribar a nivell individual el 13 a la meta.
Sí.
Quants éreu?
Mira, no érem molts, perquè clar, conforme puja l'edat són menys els corredors en actiu que continuen això, practicant aquest esport, que és molt també agraït, però també és dur, no? La muntanya no és planeta, és... és dur, no? Vam ser 43 de molts països d'Europa, no? Quasi tota Europa estava representada, i també alguns altres països com Uruguai, Argentina, que també tenen una passió per la muntanya bestial. I ja me'ls vaig trobar fa 2 anys en Canfranc.
Vale, me vaig anar... clar, és totalment inusual veure una persona amb 70 anys que faig trails per la muntanya, que els acabe i que en molt bona posició, que siga bronze, és clar. L'esport, per a tu, assegura la teva vida, en veritat, no?
Sí, i la meua professió. Jo, vamos, em considero un privilegiat, perquè he pogut compaginar treball i hobby, pues fent lo mateix. És que mon pare, per exemple, em dia, però si d'això... O sea, bueno, això és anys enrere, no? Abans d'acabar la carrera de professor, que coordinava l'equip d'atletisme d'Oliva, i en dia, però per què malgastes tantes hores ahí si no el donen res a canvi? I mira, la recompensa va vindre després, perquè gràcies a estar en forma vaig passar molt bé les proves físiques d'accés a INEF i acabat, pues, aquest professor que és que de ser ric ho haguera desenvolupat sense cobrar, no? En fi, que he sigut molt feliç compaginant aquestes dues coses, no? També tinc una altra afició, que és la música. Estic en un cor gospel en Oliva.
Que guai.
També comarcal. N'hi ha gent de Gandia i d'altres pobles de la Safor. Mm-hmm. Fi que, com els antics grecs, no? Compaginar música i el cuidado del cos, en fi.
Ja, perquè no ho han dit, però tu eres d'Oliva.
Sí. Sí, soc d'Oliva, sí, de tota la vida, i amb molt d'orgull, i sempre he volgut viure allí, no?
Molt bé. Pues, Gerard, moltíssimes gràcies. La veritat és que m'ha agradat molt parlar amb tu, m'has inspirat, jo que no he fet mai trail, però bueno, Igual ho prova i tot. General, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i anime a tot el món, no necessàriament a córrer per la muntanya, però sí que a patejar-la. N'hi ha, es pot fer senderisme i és super, super, vamos...
renovador, no?
Exacte, sí, 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 el queda superbé després d'una jornada de diverses horetes per la muntanya.
Molt bé, doncs pues moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
A vosaltres.
La veritat és que aquesta cançó està molt encertada, Nacho, perquè Gennaro és fantàstic. Però ara el demanaré que canviem de registre totalment. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I és que és el sisè dia en què a Venezuela continuen buscant sobrevivents a baix de les escombraries, dels escombros, de les cases que han caigut. I continuen traient persones sense vida després de que, recordem, el dimecres passat, dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 sacsejaren la zona nord del país. Les xifres són desoladores. El nombre de persones mortes ascendeix ja a 1.719 i es comptabilitzen uns 5.000 ferits, sense que hi hagi xifres concretes encara del nombre de desapareguts. Des de si, des de la Safor, veïns i veïnes estan mobilitzant per tal d'enviar ajuda cap allí. Ahir parlàvem amb els portaveus de Creu Roja Gandia, que tenen un bizum habilitat per enviar diners. Però avui el nostre company Daniel Ardit se n'ha anat a un altre dels punts de recollida per aliments i productes de primera necessitat, que es el restaurante Chocolate con Pimienta. Dani, bona vesprada.
Hola, Celia. Efectivamente, hem tornat a eixir al carrer una vegada més perquè hem vist un altre punt de recollida de productes i material humanitari per a destinar-ho a les persones damnificades pels terratrèmols de Venezuela. Estem en l'avinguda de Beniopa, cantonada amb la República Argentina, en concret el número 68 de l'avinguda República Argentina. Així està el bar cafeteria Chocolate con Pimienta. I vaig a parlar amb les persones que jo crec que han fet un miracle, no? Han fet una crida solidària. M'acompanyen, ella és gerente del bar cafeteria Chocolate con Pimienta, Iliana Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y podríamos decir su mano derecha también, que ha formado parte de esta campaña, Josef Argañaraz, venezolano, residente en Gandía. Josef, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar acá.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Gandía?
Yo tengo en Gandía 2 años viviendo.
Ah, 2 años. ¿Y tú, José?
Yo voy a cumplir 1 año.
Bueno, hablamos de esta campaña. Celia, darrere de nosaltres está el montó de cases, sí, y productes que creo que son en 5 días. ¿Cómo surge esta campaña?
Esta campaña surge porque nosotros, la familia de Chocolate con Pimienta, hemos tenido la necesidad y el compromiso de ayudar a nuestros compatriotas venezolanos por la situación que están pasando. Y nos dirigimos a la Cruz Roja y por informaciones de nuestros compañeros que viven en Pego, que pasaron a formar parte de la Asociación de Manos Unidas, y nos ayudaron a llegar hasta la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana. Y desde allí nos hemos incorporado a ellos para llevar la ayuda humanitaria.
5 días, Josef, ha habido mucha, mucha respuesta. Coméntanos un poco esa satisfacción y qué tenéis ya, qué os han donado.
Sí, es importante que rescatar eso, que en el poco tiempo ya las personas se han solidarizado con esta causa, que entiendo ya es conocida por todo el mundo, por la gran mayoría de personas, y lo importante es que se siga conociendo más, ¿sí? A medida que vaya creciendo pues los días o que pasen los días, vamos a necesitar un poco más de ayuda, porque la contingencia sigue, las situaciones siguen, hay muchos damnificados, entonces es importante que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. Hasta el momento se ha recogido mayor cantidad de insumos, siempre lo que pasa en todo este tipo de situaciones, enlatados, productos no perecederos, medicinas, pero medicinas que sean pues, enfocadas a este tipo de situaciones, gasas, alcohol, ese tipo de medicamentos, pañales y bueno, alimentos no perecederos.
Veo muchos cartones de leche, veo muchos paquetes de pañales para bebés, son productos no perecederos y de primera necesidad, y todo eso en cinco días, y ya hacéis el primer envío, me lo comentabas, ¿cuándo?
Sí, el día de hoy por la tarde hacemos el primer envío para Valencia. La comunidad de nuestros clientes pusieron de acuerdo, los que son repartidores, se pusieron de acuerdo para apoyarnos y llevar todo hasta allá, hasta Valencia.
Tú, Joseph, eres cliente del bar y de ahí surgió ese contacto. Imagino que no lo dudaste en colaborar y en redes sociales hacer difusión, ¿no?
Sí, yo sentí que mi labor en ese momento es, bueno, primero encontrar un sitio que fuera afín a lo que estábamos buscando y encontré pues en ellos un apoyo y nada, difundir el mensaje con personas como medios como ustedes, yo soy en el equipo de fútbol de Gandía, entonces allí también vamos a tratar de hacer una iniciativa con ellos y tratar de sumar también no solo a la comunidad venezolana o latina o hispana, sino también a las personas, a los españoles y a las personas que también puedan donar y que sientan también una necesidad de aportar a este momento tan difícil para los venezolanos.
¿Tenéis amistades, familiares allí en Venezuela?
Sí, me quedan amistades y familia no es tan cercana, pero sí, ninguno de ellos estaba como en la zona de los desastres, pero sí, evidentemente, mucho nerviosismo, muchas incertidumbre a raíz de que fue un fuerte temblor, un fuerte terremoto, pero en mi caso, pues soy bendecido porque en mi caso no hubo tanta afectación en lo físico.
Me comentabas, bueno, en tu caso, Ileana, ¿tenéis amistades, familiares en la zona afectada?
Bueno, de mi parte, mi familia toda es del interior del país, de Oriente, y gracias a Dios no les han pasado nada, pero sí la familia de mi esposo, uh-huh, que son de Caracas, La Guaira, y tuvieron daños en la infraestructura, pero gracias a Dios todos están bien.
Bueno, vemos detrás a tu suegra que os está ayudando, y aquí vamos a aprovechar, ahora enseguida volvemos con vosotros, porque Celia, comentaba Ileana que la familia del Seguame, así está, tenemos a su cuñado Julio César, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Sois de la zona afectada? ¿Estáis en contacto? ¿Sabéis?
A pesar de que nuestros familiares no están directamente en la zona afectada, tenemos muy poca familia que está en el estado Vargas, que es uno de los estados más afectados, pero en Caracas tenemos familiares donde sí sufrieron algunos daños leves en la infraestructura, en los edificios, ¿vale? A Dios gracias, sabemos que los estados más afectados fueron las Vargas, Caracas, pero sabemos que Maracay, Falcón, Tucacas también están afectados y de verdad de esos estados no se habla, ¿vale? Pero bueno, esta labor que estamos haciendo como familia, como venezolanos, de verdad que ha habido mucha receptividad y de antemano le tiendo un abrazo cordial a toda la familia venezolana que está aquí y todos, inclusive españoles, todo el mundo, han venido a aportar su granito de arena, que esto de verdad va a ser bien beneficioso para nuestros venezolanos que están allá pasándola súper mal, súper mal.
Por eso nos enteramos y venimos también a poner este granito de arena para difundir, ¿no? Y que sea aún más la donación. Gracias por atender.
Gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, Ileana, aquí tenéis, bueno, me han dicho que la comida está buenísima, que se llena, que si no reservas mesa no puedes cenar.
Es verdad.
Y entre esa clientela, muchos venezolanos. Me comentabas el caso de una chica muy particular, venezolanos que la mayoría se han visto afectados por familiares allí.
Sí, la población venezolana muy poca ha venido a comer, Pero cada vez cuando se acerca uno aquí le preguntamos si sus familiares están bien, si ellos nos retribuyen con la misma pregunta, y sentimos el calorcito de apoyarnos mutuamente y que aquí somos una familia y los hacemos sentir como si estuviesen en casa. Y lamentablemente, bueno, hay clientes que se han tenido que parar de la mesa corriendo porque le han dado la notificación de que un familiar ya no está con nosotros. Y otros que han venido a comer emocionados porque ya encontraron a su familiar y el estómago ya se ha abierto para poder disfrutar de la comida de siempre.
La cara y cruz de una misma realidad. Bueno, nos quedamos con esta solidaridad, que este montón de productos no perecederos y material humanitario esta vesprada y irá cap a València per a anar fins a Venezuela a ajudar a les persones damnificades. Avinguda República Argentina, número 68, cantonada amb Avinguda de Beniapa. Josep, Iliana, muchísimas gracias por atendernos y gracias por esta iniciativa fantástica, que habéis hecho un milagro en tan pocos días. Gracias.
Gracias a ustedes, gracias a Ucrania, gracias a Colombia, gracias a la comunidad cubana, porque todos se han acercado a la población de Gandía, a nuestros hermanos españoles, agradecida de corazón. Nos han sacado las lágrimas, no tenemos palabras para describir lo que se está viviendo aquí ahora mismo en Chocolate con Pimienta. Gracias.
Josep, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, creo que fue muy clara, Eliana, al decirlo, un momento emotivo, un momento importante para que la solidaridad de todos salga a flor de piel, y siempre invitados aquí a que puedan donar, hacer su aporte y estar pendiente de las redes sociales por si hay algún cambio, algún anuncio o algo que se necesite también, algún producto en específico. Chocolate con Pimienta ahí tienen las redes sociales para que puedan estar pendientes de lo que pueda ocurrir allí.
Chocolate con Pimienta. Gracias, gracias, chicos, por atendernos. Celia, ja has vist, sí, la gent sense, amb pocs recursos, toca les portes de la solidaritat i hi ha resposta, com és este el cas.
La veritat és que, Dani, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquests testimonis. La veritat és que és emocionant veure com ens volquem ajudar-nos uns als altres quan més ho necessitem. Moltes gràcies.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo.
Mira, saben vostès aquestes històries que es troben sense pretendre-ho al carrer? De sobte vas caminant, observant i escoltant converses d'altra gent i de tant en tant, doncs mira, es troben històries molt xules i gent simpatiquíssima que se'n ve a la ràdio. Els ubica millor. M'he topat amb Pau i Max pel carrer i m'ha cridat l'atenció perquè es veien de procedències molt diferents entre ells, però es notava que tenien molt bon rotllo. I dic, disculpeu vosaltres, de que es conegueu? I m'ho han contat i dic, fem una cosa. Vingueu als estudis de Radio Gandia i ens ho conteu a tots. Pau i Max, benvinguts, bienvenidos.
Així és.
Escolteu-me, conteu-me d'on veniu. Max, tu d'on eres?
Soy de la República Checa.
Vale, i tu, Pau?
Jo d'ací de Gandia.
I com s'heu conegut?
Pues en l'institut vam fer un programa d'Erasmus i ens van donar l'oportunitat d'anar a la República Checa i pues ens va tocar junts en l'Erasmus i em vaig quedar a sa casa i tal. I ara, pues, com van tindre bon feeling i això, Max ha vingut així a Gandia a passar uns dies i està coneguent la ciutat.
Oye, Max, ¿y cómo estás tú aquí en Gandia?
Me gusta mucho.
Acercaos un poquito al micro.
Sí.
Ay, ¿qué has hecho aquí en Gandia? ¿Qué has visitado?
Sí, he visitado a Valencia, a la ciudad Gandía y me nadé en el mar, come las comidas típicas de Gandía, Valencia o España.
¿La fideuá la has probado?
Oui, la fideuá.
Oui, la probará. Sí. Se anegua a dir oui, fideuá.
Sí, a casa
de iaia. I com és això? Ell ve a casa, la tua família, viu amb vosaltres?
Sí, està així uns dies i això, pues, per conèixer un poc la ciutat.
Muy bien. ¿Y tú qué tal con su familia, Max? ¿Estás bien?
Sí,
¿en casa?
Sí, sí, sí. La familia está muy bien.
Muy bien. Claro, Pau, tú vas a vivir el mateix allá.
Sí,
vas a anar
sí.
a vivir allí a una casa que no coneixies. Cuéntanos això un poc, l'experiència.
Pues al principi estava un poc nerviós perquè no coneixia a ningú, a Max tampoc el coneixia, però bé, em vaig adaptar molt pronte i la seva família també va ser super bona amb mi i pues en seguida es van fer molt amics i ja pues a visitar la ciutat i això.
Que guai. I quant de temps vas estar allí?
Trobo que una setmana.
I Max, ¿cuánto tiempo estás aquí?
Sí, 10 días.
10 días.
Sí.
Muy bien. ¿Y dónde el portareu a visitarlo?
Pues,
¿qué visitareu?
Ahir vam anar a València, li vaig fer un tour xina rapidet i després el dijous trobo que anem a Madrid, fem nit allí i això, veurem un poc Madrid i això.
Molt bé, i Gandia i la platja, suposa que també, no?
Sí, sí, la platja ja li l'he ensenyat i avui han vingut. Han pegat una volteta per Gandia, li he ensenyat el palau i tot el més important i ja està.
Molt bé. Max, ¿hace mucho calor aquí o qué?
Sí, pero en la República Checa ahora
también,
hace 40... Sí, mucho calor en la República Checa. No es normalmente.
Es verdad, porque acabamos de hablar con Genar, que es